No m'expliquis històries. Amb Jordi Creus.
Ferran el Catòlic és un dels grans reis de la història europea. De fet, es diu que Maquiavel es va inspirar en ell per escriure El Príncep. Juntament amb la seva esposa Isabel, Ferran va ser utilitzat per la propaganda franquista com els fundadors d'una unidad de destino en lo universal, els reis catòlics, en definitiva, com a creadors d'Espanya. Però avui no parlarem ni de grans gestes guerreres ni de grans iniciatives polítiques. Jordi Creus, bon dia.
Hola, bon dia.
Avui al No m'expliquis històries del matí de Catalunya Ràdio descobrirem una història molt curiosa sobre Ferran el Catòlic. De fet, per això hem triat aquesta cançó de Gainsbourg. Serà veritat o el Jordi Creus ens està prenent el pèl? Telèfon 93-201-7474 per correu electrònic mati@catradio.cat o per Twitter @maticatradio. El primer oient que ho encerti pot guanyar una subscripció a la revista Sapiens. És veritat o és mentida el que ens explicarà el Jordi Creus? D'entrada, per començar, explica'ns en un minut qui va ser Ferran el Catòlic.
Doncs mira, Ferran el Catòlic és una persona que neix a mitjan segle XV, era fill del rei Joan II de Catalunya i Aragó, i fill també de la castellana Juana Enríquez, i ha estat, com has dit tu, i és veritat, un dels reis més importants, no només de la història de Catalunya, sinó de la història d'Europa. Va ser nomenat hereu de Catalunya i Aragó als 9 anys, després de la mort, amb unes estranyíssimes circumstàncies, del seu germanastre, Carles de Viana, que era un home molt popular i molt estimat per les institucions catalanes. Quan tenia 17 anys el van casar amb la princesa Isabel de Castella, que en aquells moments no estava gens clar que arribés a ser reina, i amb la qual Ferran no havia vist mai.
No tenia cap relació, mai, no s'havien vist.
No s'havien vist mai. I quan va morir el seu pare, l'any 1479, doncs Ferran va accedir al tron de la corona catalana-aragonesa, que a més dels territoris de Catalunya i d'Aragó, recordem que incloia València, Mallorca, Cerdanya, Sicília...
Un munt de carrers de l'Eixample.
Efectivament. I un gran imperi mediterrani. Això és molt important pel que explicarem després.
Va fer una parella invencible amb la seva esposa, Isabel la Catòlica.
Sí, van formar una aliança molt poderosa, o sigui, amb Castella, amb ells, va conquerir el regne de Granada, va arribar a Amèrica, també va recuperar la Inquisició i va expulsar els jueus, però abans de tot això, a veure, es van haver de casar, van haver de guanyar una guerra civil castellana per tal que Isabel pogués ser reina.
Sí, efectivament reina, que no estava clar.
Clar. La parella, finalment, es va casar a Valladolid el 14 d'octubre de l'any 1469. Isabel tenia 18 anys, Ferran en tenia 17, però podem dir que era un home fet i dret, que fins i tot ja tenia diversos fills, com Alfons, que poc temps després va arribar a ser, un temps després va arribar a ser arquebisbe de Saragossa.
Però avui t'hem posat aquesta cançó, el Moi je t'aime moi non plus, perquè volem que parlis d'alguna cosa més picant.
Home, doncs mira, podríem parlar d'alguna cosa picant, a veure com...
De la vida sexual, bàsicament.
Mira, Ferran i Isabel no es podien casar, ja que eren cosins. Aleshores, necessitaven una butlla papal per poder permetre l'enllaç. Ells es van veure, se'ls va donar la butlla, evidentment, es van veure només, per primera vegada, només 4 dies abans de la boda. Però no van poder estar ni un minut a soles abans de la boda, ja que sempre va estar amb ells, o podríem dir, entremig d'ells...
Fent d'espelma.
L'arquebisbe de Toledo. Aleshores, 4 dies després, es van casar a Valladolid i l'endemà es va produir la consumació del matrimoni. I tu diràs, i tu
com ho sabem, això?
Que es va produir la consumació? Que hi eres? No, però jo tinc la prova que no menteixo. Hi ha un acte que va aixecar el notari apostòlic a petició dels prínceps. A veure...
Que estava allà consumar, clar, donant fe.
Sí, sí, ell donava fe mentre es produïa la còpula, com diria l'Empar Moliner, doncs ell està allà...
Prenent notes
i donant fe.
Fem un salt endavant, fem córrer el temps. Després de molts anys de casat, va morir la seva dona, Isabel I de Castella, i Ferran el Catòlic va decidir casar-se amb una altra dona anomenada Germana de Foix.
Germana de Foix.
I qui era Germana?
Era una descendent de la casa francesa dels Anjou i neboda del rei de França. En el moment del casament, Ferran tenia 53 anys i estava força fotut. Home, 53 anys al segle XV,
sí.
Era un home gran. Ja,
la tercera edat.
Tenia problemes de cor, hi ha tres xacres pròpies de l'edat. Pensem que a principis del segle XVI, deia, no, són molts anys.
Si eres rei...
Menjar, beure... I algunes coses més com un rei, no?
Sí, sí.
Germana, per al contrari, només tenia 18 anys i segons les cròniques tenia una gran bellesa. A banda, els seus costums, la seva cultura, la seva manera d'entendre la vida, que era molt diferent de la rigidesa de la primera dona de Ferran, d'Isabel, doncs, home, van desconcertar la cort, que la va criticar molt per la seva frivolitat. Però, a més, què és lo important d'aquí? Germana és de la casa dels Anjou. Per tant, els Anjou tenien
drets... Qui vam fer negoci?
Clar, negoci.
Tenien... Bragatasso.
Clar, drets dinàstics sobre Nàpols, Sicília i Navarra. I encara més important, una altra cosa que tenia Germana, provenia d'una família que era coneguda per la fertilitat de les seues dones.
Fertilitat, és a dir que, pel que ens estàs explicant, amb això de la fertilitat, el vell Ferran, 53 anys, volia tenir descendència amb la jove germana de 18 anys, però ell ja tenia fills.
Sí, ell tenia ja 5 fills oficials, amb Isabel la
oficials,
Catòlica, 5 oficials, després tenia uns quants bastards que es deien
està
a l'època.
Està molt d'actualitat, això.
Hem parlat abans d'Alfons, no?, el que va ser arquebisbe de Saragossa, i que Alfons va tenir, per cert, 7 fills il·legítims.
Només ell, 7.
Només l'Alfons, 7. Li va donar 7 nets il·legítims. Els cronistes de l'època afirmen que el principal pecat de Ferran era la luxúria.
La luxúria.
I un dels seus biògrafs, Hernando de Pulgar, va escriure textualment: como que quiera que amaba mucho a la reina, su mujer, dábase, sin embargo, a otras mujeres.
Dábase, sin embargo, a otras mujeres.
Això vol dir que era un faldiller incorregible, un home que només era catòlic de cintura cap amunt. Però bé, per respondre la teva pregunta...
Sí, la descendència amb la germana. Volia tenir un fill amb germana.
Ell volia tenir un fill, com fos, amb germana.
I per què el necessitava?
Perquè, a veure, ell va tenir, ho hem dit, 5 fills amb Isabel, ja hi veia de seguida. Però de seguida van morir els dos fills grans, i la successora va ser la seva filla Joana, que ha passat a la història...
La coneixem com a Joana la Boja.
La Joana la Boja, a causa dels seus evidents desequilibris mentals. A grans trets, perquè la qüestió és complexa, a Joana la van casar amb Felip el Vell. La gent més gran, Felip el Hermoso. Si van estudiar a l'època de Franco, Felip el Hermoso, de la casa dels Habsburg. Un home nascut a Bruges, a l'actual Bèlgica, i duc de Borgonya. I Ferran va veure que si aquell home, Felip el Vell, barra Felip el Hermoso, arribava a manar, es preocuparia més dels assumptes centreeuropeus que de les possessions italianes de la corona d'Aragó, amb Nàpols al capdavant, que eren la nineta dels ulls de Ferran. Però no només la nineta dels ulls de Ferran, sinó de tots els seus avantpassats de la casa dels Trastàmara. De fet, el seu oncle, Alfons el Magnànim, se hi va quedar a viure quan va conquerir la ciutat i no va tornar mai més a Catalunya. És a dir, va deixar la seva dona Maria de lloctinent a Barcelona i no va tornar amb els últims 27 anys de vida.
Però tornem al tema. Per què volia tenir més fills Ferran el Catòlic als 53 anys? Per què el necessitava, aquest fill?
Havia de fer aquest preàmbul per dir clarament, per deixar-li com a herència la corona d'Aragó i els territoris de la Mediterrània. És a dir, arran del matrimoni entre Ferran i germana es va signar un tractat que involucrava també el rei de França. Això és important, que deia que tots els territoris mediterranis en litigi entre Catalunya i França, i Aragó, passarien al fill que Ferran tingués amb germana de Foix. I que aquest fill, a més, seria rei d'Aragó.
És a dir, que havia de tenir el rei d'Aragó. Clar, això el que dius és molt gros, perquè podria haver canviat la història, és a dir, estem tota la història pendents de les relacions sexuals entre germana i el rei...
Ferran.
Ferran el Catòlic. Sí. Com va acabar?
Doncs mira, van aconseguir tenir un fill, però va morir al poc de néixer. Vaja. És a dir, no serveix aquest. I després d'aquesta desgràcia, Ferran es va dedicar amb cos i ànima a intentar deixar novament embarassada la seva jove esposa. Doncs va utilitzar tots els trucs que tenia a l'abast per poder-ho fer, i tot el que la ciència li posava, la ciència de l'època li posava...
Tots els trucs que la ciència de l'època li posava a l'abast. Avui al No m'expliquis històries del matí de Catalunya Ràdio estem descobrint la vida sexual de Ferran el Catòlic, i atenció, perquè el Jordi Creus acaba d'insinuar que es prenia una Viagra medieval.
Sí, sí, ho insinuo i ho dic, sí, sí, sí.
És veritat o és mentida que Ferran el Catòlic es prenia una Viagra medieval? Qui ho encerti, qui descobreixi si és veritat o mentida, pot guanyar una subscripció a la revista Sapiens. Per què ho dius, això?
Doncs mira, en primer lloc, perquè els cronistes de l'època ho van escriure, és a dir, que prenia afrodisíacs per tal de millorar la seva potència sexual amb l'objectiu de deixar embarassada la reina. De fet, podeu escoltar què deia l'humanista Jerónimo de Zurita.
Jerónimo de Zurita.
Que era una persona molt propera al monarca.
Estaba en este tiempo el rey en Medina del Campo, y siendo vuelto de Carrioncillo, a donde se había ido a holgar con la reina, adoleció de una grave enfermedad por culpa de un feo potaje que la reina le hizo dar para más habilitarle que pudiese haber hijos, porque la reina deseaba en gran manera haber hijo varón que sucediese en estos reinos. Y no lo deseaba entonces menos el rey, por la poca afición que entonces mostraba a la sucesión de la casa de Austria. Lo que de aquella obra resultó fue quedarse el rey muy debilitado y enfermo. Esta enfermedad se fue agravando cada día, confirmándose en adropesia, con muchos desmayos y mal de corazón.
A veure, aquest humanista proper al rei ens parla d'un feo potaje. Què és això del feo potaje? que, segons ell, va deixar el rei doncs, amb odropècia, con muchos desmayos y mal de corazón?
Doncs mira, aquest feo potaje podia contenir un dels afrodisíacs més populars de l'època. Vols que et doni més detalls?
Sí, sí, la viagra que deies...
Doncs mira, primer que res, t'explicaré la forma de prendre.
La recepta.
Una de les formes, la recepta. Primer que res, s'havia d'agafar uns testicles de toro i anar-los cuinant barrejats amb fruits secs i espècies. S'havia de fer amb paciència, tot fent xup-xup, a poc a poc, sense pressa.
Això t'estàs inventant.
No. Veritat que no. Després d'hores de cocció, es reservaven i quan els testicles eren ben freds, s'havien de refredar.
Sobretot, sí, per marinar, que quedessin ben marinats.
Llavors s'hi barrejava una afrodisíac anomenat cantaridina.
Cantaridina.
Llavors la barreja es feia menjar la persona que volia augmentar la seva potència sexual.
Jo no m'ho crec i ens estàs enredant. Ens estàs explicant històries.
Doncs no t'he explicat la part més interessant encara, que és... Que
la cantaridina d'on surt?
D'on surt. O sigui, s'aconseguia, després d'haver triturat diversos exemples mascle d'una espècie concreta d'escarabat.
O sigui, barregen testicles de toro amb fruits secs, espècies i una mena de pasta feta amb cadàver d'escarabats mascle.
Els mascles d'aquesta espècie, de la qual no diré el nom, perquè no voldria que ningú fes una bogeria i anés buscant escarabats.
No ho feu a casa, això.
Doncs aquests escarabats, només els mascles, a les femelles no, fabriquen un tòxic defensiu amb les seves glàndules del cap que, si es menja, produeix una irritació de la uretra i una erecció prolongada que pot durar hores.
Però això...
Per tant, en temps del rei catòlic, era, com tu deies, una viagra medieval.
Una viagra medieval, però que el deixava fet pols. Sí. És perillós, això.
Sí, és perillosa. O sigui, els testicles de toro no són perillosos, eh? Tu pots veure, home, tot amb abús, tot amb excés, sí. Però la cantaridina té uns efectes secundaris molt perillosos. La literatura mèdica actual diu que els símptomes d'una intoxicació aguda d'aquest producte són ardor a la boca i a la gargamella, rampes abdominals, vòmits, diarrees, paràlisi dels nervis perifèrics, lesions cardíaques i fallada renal aguda.
Tot això per trempar.
Tot això.
No sé si compensa.
El que podem dir és que no era una substància massa recomanable per un home vell i malalt com
53 Ferran. Anys de l'època del segle XV, doncs has de fer història ficció. Ferran podria haver mort, creus, per culpa d'aquesta viagra medieval tan perillosa?
Mira, t'explicaré que jo fa uns quants anys ja vaig conèixer un metge que es deia Ferran, Ferran Tonyeta, que feia diagnòstic diferencial, és a dir, feia diagnòstic sense veure els malalts, només amb els símptomes.
És a dir, una mena de House.
Això és el mateix que li vaig dir jo, i ell es va posar a riure quan li vaig dir, em va dir que House és com el Reis d'Orient. Vull dir que no... Llavors, amb un historiador de la Universitat de Barcelona, que és l'Àngel Casals, que és un bon amic meu, li vam enviar textos de l'època al Ferran Tonyeta.
Tu t'has dedicat a investigar això, aquesta viagra medieval.
Sí, ho vam investigar amb l'Àngel Casals.
Això no pot ser veritat.
I vam investigar, i li vam enviar els símptomes del rei poc abans de morir al Ferran Tonyeta. I ell va respondre que amb tot aquell material tot indicava que el rei hauria mort a causa d'una insuficiència cardíaca congestiva. Què
vol
dir
que pot ser que sí?
Ell va dir, jo no dic que sí ni que no, però el seu cor hauria perdut la capacitat de bombar la sang de manera eficaç, amb la qual cosa el malalt es fatigava molt pels líquids que s'acumulaven a les parts baixes del seu cos, des de l'abdomen fins als peus. Per tant, segons el doctor Tonyeta, la ingesta massiva de cantaridina hauria pogut influir en aquest fatal...
Perquè quan va morir el rei Ferran el Catòlic?
Ell va morir el 22 de gener de l'any 1516 a Madrigalejos, que és l'actual província de Càceres, i el tron de les corones de Castella i també d'Aragó no van passar al fill de germana, perquè no va existir mai, sinó mans del seu net Carles de Gant, el futur emperador Carles.
Avui al No m'expliquis històries del matí de Catalunya Ràdio descobrim la vida sexual de Ferran el Catòlic. Es prenia una viagra medieval o és mentida, és fals i el Jordi Creus s'ho està inventant? Va, descobrim-ho. Avui al No m'expliquis històries del matí de Catalunya Ràdio estem descobrint la vida sexual de Ferran el Catòlic. Es prenia una viagra medieval o és mentida, és fals i el Jordi Creus s'ho està inventant? Jordi, és veritat o mentida?
És veritat.
És veritat.
És veritat, és veritat. Sí, hi ha testimonis de l'època, com abans hem posat un tall de Jerónimo Zurita.
La recepta també és veritat?
La recepta és absolutament veritat, la dels testicles. Sí, sí, absolutament veritat.
I la investigació que tu has fet també?
Sí, 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 la investigació que vam fer, com deia, sí, sí, és certa. Aquests testimonis de l'època afirmen que el rei catòlic prenia cantaridina per aconseguir la potència necessària per deixar embarassada la seva jove esposa germana de Foix. Hi ha un altre cronista, que és el cronista Sandoval, que va escriure que el rei es va posar malalt a Medina del Campo porque la reina, su mujer, con codicia de tener hijos, le dio no sé qué potaje ordenado por unas mujeres de las cuales dicen fue una doña María de Velasco.
Tornem al feo potaje.
Domínole tan fuerte la virtud natural que nunca tuvo un día de salud y al final la acabó este mal.
Però això era una cosa habitual, una cosa normal, que la gent prengués aquests escarabats matxacats per aconseguir aquest vigor sexual, per trempar, vaja?
Sí, era una cosa... La cantaridina s'usava com a afrodisíac i també com a verí, atenció, també
clar,
com a verí.
Evident.
Des de l'antiguitat, o sigui, a l'època antiga ja s'utilitzava, a l'edat mitjana i al començament de la moderna es va continuar utilitzant i, de fet, es va prendre pràcticament fins al segle XVII, quan va caure en desús pels seus efectes secundaris, que no eren gaire bons. Al segle XVIII va tornar amb força, però ja només com a verí.
És a dir, que és veritat, i no sé si també és cert l'objectiu... que l'objectiu últim de Ferran el Catòlic era doncs, tenir un fill als 53 anys amb Germana de Foix per separar els regnes de Castella i d'Aragó.
Sí, 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 això és, també és cert. Si hagués sobreviscut un fill fruit d'aquesta unió, aquests eren els seus plans, és a dir, deixar aquest nen com a herència la corona d'Aragó i els territoris de la Mediterrània. Com he dit abans, fins i tot es va firmar un tractat per tal que tots els territoris mediterranis en litigi amb el rei de França passarien al fill de Ferran i Germana, que a més seria rei de Catalunya i Aragó. Imagina't com podia haver canviat la història si hagués aconseguit deixar embarassada la reina.
Si aquesta viagra, aquest feo potaje medieval hagués funcionat. No ho va aconseguir.
No ho va aconseguir, no ho va aconseguir.
I va acabar els seus dies sense tenir el fill a qui volia deixar en herència aquesta corona d'Aragó.
I llavors va passar tot doncs, al Carles de Gant, que és el Carlos I d'Espanya i Quinto d'Alemanya, pels que anaven a les escoles franquistes. Sí, sí.
Jordi Creus, editor de Sapiens, la setmana que ve més històries, veritat o mentida, al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.
Estira't aquí al meu costat, que em fas estar tranquil. Fem l'amor aquesta nit.
Doncs el Vicenç Cabré del Vendrell és el guanyador d'aquesta subscripció a la revista Sapiens. Vicenç, bon dia.
Hola, bon dia.
Ha fet trampes o no? Ha fet un Google?
No, en absolut.
Doncs que gaudeixi aquesta subscripció a la revista Sapiens. Gràcies per trucar al matí de Catalunya Ràdio. Bon dia.
Bon dia.